Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al costat de la greu sequera que viu Catalunya, el complex recreatiu i turístic del Hard Rock, projectat al costat de PortAventura, entre Vilaseca i Salou, a les comarques de Tarragona, està protagonitzant el tram final de la legislatura catalana. Encara que el Hard Rock dista molt de l'embrionari Eurovegas, que va presentar Artur Mas l'any 2012, PSC i Junts fan pinyes sense fissures a un projecte que avui dia dedicaria només el 4% del terreny al joc, el 16% a l'oci, el 6,7% a usos comercials i el 57% a hotels. Dels milions de metres quadrats d'edificacions projectats a l'inici, s'ha passat als actuals 700.000 metres quadrats i grans superfícies de protecció mediambiental. El president Pere Aragonès va admetre la setmana passada que el Hard Rock tirarà endavant, encara que el govern no ho abraça amb entusiasme, i Esquerra confessen en privat que preferirien enterrar-ho, encara que va ser Oriol Junqueras, recordem-ho, qui el va rescatar l'any 2016. A dia d'avui és difícil saber què pensa Esquerra sobre això, sobre el Hard Rock. Sabem que el PP, el PSC i Junts hi estan a favor, que la CUP i els comuns radicalment en contra. Tot i això, hem d'interpretar l'opinió del partit que governa la Generalitat, que no li agrada però ho assumeix. Sembla estar a favor a Tarragona, però demana als altres que s'hi oposin, sobretot al Parlament. Però malgrat les demores i els pals de les rodes que hi ha en aquest projecte, els inversors americans mantenen el seu interès en aquesta iniciativa, el Hard Rock. No es tiraran enrere. Ens han explicat avui fonts econòmiques, turístiques i també de l'administració, que són fonts de referència a la Costa d'Europa. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, i avui, com sempre, en companyia de la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Explicarem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. L'última hora passa per...
Doncs comencem explicant que els pagesos abrencs han tornat a tallar l'AP7 a l'Ampolla, convocats per l'associació agrària Assaja i Plataforma Pagesa. Una seixantena de tractors i vehicles han provocat retencions i desviaments del trànsit entre Amposta i l'Ametlla. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal que robava els bars de pobles rurals de Tarragona, Castelló, Saragossa i Osca. L'operatiu s'ha tancat amb 6 detinguts, 6 registres en domicilis a la Ràpita, a Valls, a Fuente d'Ebro i Borriol. I almenys 3 detinguts són els que hi ha en l'operatiu policial contra el blanqueig de capitals a Espanya i Portugal. Tot i això, la previsió és realitzar més d'una vintena de detencions i una desena d'entrades en total. Per part dels Mossos d'Esquadra hi participen uns 150 agents, entre investigadors, ARRO i Seguretat Ciutadana. I hem d'explicar també que el Seprona, conjuntament amb la policia local del Perelló, a Tarragona, han intervingut 16 gossos i 2 cavalls mantinguts de manera negligent per la seva propietària, a qui s'investiga ara per un presumpte delicte de maltractament animal. Els agents van rebre avisos que existia una finca d'aquesta localitat amb un grup nombrós de gossos en mal estat tancats en gàbies sense sortir a l'exterior durant llargues jornades. I l'Ajuntament de Barcelona ha obert un concurs per la concessió de l'ús privat de domini públic del Molino. A partir d'aquest dijous i durant 20 dies hàbils es podran presentar propostes per la gestió de l'equipament que l'Ajuntament va adquirir l'any del 2021. I acabem avui explicant que ha nascut a Catalunya Plantes Oblidades, una iniciativa pionera per donar valor als productes alimentaris del bosc. El projecte planteja generar bioeconomia a partir d'una gestió forestal sostenible i la prevenció també d'incendis.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dia, d'un dimecres, de cel variable, alternança de nubes i clarianes i un ambient, això sí, força invernal, amb temperatures que van a la baixa. Els propers dies es portaran ruixats i nevades a pràcticament tota Catalunya. Demà, per exemple, serà un dia de cel mig ennuvolat amb alguna gota a les comarques del sud de la Tarragona. Al vespre arribaran pluges per les comarques de Ponent, que a la nit i a la matinada de dijous a divendres s'estendran per qualsevol punt de Catalunya. La cota de neu es mourà entre els 1.200 i els 1.600 metres, ambient d'hivern, temperatures baixes. Com està la xarxa viària? Ens comentava abans la Mar que hi havia problemes al sud de Catalunya, a les comarques de Tarragona, per protestes dels pagesos. Sapiguem l'última hora de la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, recordem, el trànsit es manté tallat per manifestació dels pagesos a l'autopista AP7, a l'altura de l'Ampolla. De fet, ja es desvia el trànsit abans, tant en sentit sud com en sentit nord. Per tant, el tram tallat, diguéssim, de l'autopista és entre l'Aldea i l'Ampolla en els dos sentits de la marxa. En aquests punts de desviament hi ha aturades, òbviament, sobretot en sentit sud, uns 3-4 quilòmetres fins a arribar aquí, en aquest punt de l'Ampolla, i en sentit nord, al llarg d'un quilòmetre, a l'altura de l'Aldea. I el que sí, va molt ple a diferents trams, això sí, és la Nacional 340, que va absorbint tot el trànsit, i tota la zona entre l'Ampolla i l'Aldea, en els dos sentits, va, com dèiem, molt carregada en aquesta Nacional 340. En tot cas, a la resta de vies, en general, no tenim massa complicacions, massa incidències, un augment de trànsit habitual a aquesta hora al migdia, però de moment sense altres dificultats. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pere Aragonès es veu amb l'aigua al coll per aprovar els pressupostos per aquest any. En la sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat ha advertit als comuns que si no fan costat els comptes per 2024, el PSC retirarà el suport i no hi haurà pressupostos amb les conseqüències que això comportarà. Quan queda una setmana, tot just perquè els grans números del govern passin la primera prova de foc a la cambra catalana, Aragonès i els comuns continuen tibant la corda amb el projecte del Hard Rock com a gran escull. El president diu que no pot fer marxa enrere i que no pot bloquejar aquest projecte lúdic i dòcil, mentre que els comuns han posat sobre la taula una esmena a la totalitat que no retiraran si no decau el suport del govern al Hard Rock. Yolanda Canales, Aragonès, està entre l'espasa i la paret, oi?
Sí, pel joc de les majories, segons ha destacat el president de la Generalitat. El cert és que PSC i Esquerra no assumen, no aconsegueixen arribar als 68 diputats per a la majoria necessària, es queden amb 66, però si es retira el projecte del Hard Rock, també retira el PSC i encara menys sumarien Esquerra i els comuns. Per això, Pere Aragonès ha demanat a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, responsabilitat. Un Albiach que ha defensat durant la seva intervenció que aquest projecte, el del Hard Rock, no té interès públic. Escoltem la petició que feia Jéssica Albiach i la resposta de Pere Aragonès.
El que li demanem és que pel bé del nostre país vostès esmenin aquest error, perquè és una decisió política. Ens en podem sortir, podem tindre uns bons pressupostos, però qui el va situar va ser el PSC i vostès ho van acceptar, ni a temps rectifiquen.
No ens fem trampes. M'estan demanant una cosa que si l'accepto hi haurà un grup que es retirarà i per tant perdrem els pressupostos.
Per la seva banda, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha insistit a Pere Aragonès en quedar deixant enrere la cultura del no a tot que s'ha instal·lat al seu govern, influït per Comuns i la CUP.
¿Pero de qué demonios pretenden ustedes que se gane la vida la gente? Porque del perroflautismo contemplativo solo podrán vivir los niños de papá. El resto de los mortales, de algo nos tendremos que ganar la vida, digo yo, ¿verdad, señor Aragonés?
Al seu torn, el líder del PSC, Salvador Illa, ha tornat a insistir en la seva idea de política útil i de mà estesa cap a un govern que no li acaba d'agradar, però tot sigui el suport als pressupostos afegit per Catalunya.
El projecte lúdic i d'oci del Hard Rock està a debat des de l'any 2012 i es va presentar en societat, recordem-ho, amb l'objectiu d'impulsar l'economia del Camp de Tarragona i per desestacionalitzar el turisme de tota la zona. Tot i això, el projecte ha anat topant sempre amb molts esculls i a dia d'avui continua encallat, tot esperant l'aprovació d'un pla director urbanístic, ja que el primer el va tombar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A totes aquestes dificultats ara s'hi ha afegit la component política amb els pressupostos de la Generalitat, com ens explicava la Yolanda Canales, com a excusa principal. I a tot això, què hi diu el sector turístic i hoteler de les comarques de Tarragona, concretament de Salou, de Vilaseca i de tot el Camp de Tarragona? Doncs els hem escoltat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Sergi Torr.
Doncs a Francesc Pintado, president de l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de Tarragona, és una veu favorable al projecte. Primer valora la paciència dels inversors que 12 anys després de la presentació del projecte amb Artur Mas el mantenen. Una inversió de 700 milions d'euros, 130 en terrenys, a Salou i Vilaseca, per la construcció d'un hotel de 75 metres d'alçada en forma de guitarra que albergarà 1.200 màquines, escurabutxaques i 100 taules de joc. Pintado, Herrera en COPE Catalunya i Andorra, defensa que aquest hotel permet allargar durant tot l'any la temporada turística a Tarragona i obrir un nou tipus de client a l'actual.
Què canvia aquí amb Hard Rock? Canvia que hi haurà concerts d'artistes de talla mundial durant tot l'any. Que si no, és a dir, client d'oci de tot l'any. Segurament un perfil molt diferent al que tenim ara, que és el vacacional pur de platja.
Hores d'ara, el grup nord-americà inversor ha pagat una fiança i ha mobilitzat recursos per mantenir la llicència que va guanyar el 2018. Pot presentar una demanda exigint una indemnització milionària si hi ha marxa enrere en el projecte. Així, el passat setembre, el Departament d'Empresa de Roger Torrent va avalar el Hard Rock si l'empresa colindant, la química Aircross, modifica dues parcel·les. Els opositors denuncien danys al medi ambient i al consum d'aigua, a banda de que es tracta un hotel de joc. Pintado defensa que el projecte és sostenible amb el medi ambient.
Que aquest projecte de Hard Rock, doncs ja hi haurà dintre del projecte doncs, mesures doncs, de reaprofitament d'aigües grises, de plaques solars, consum d'aigua, etc. Seguríssim. Hem d'entendre que nosaltres podem fer l'exercici de ser sostenibles dintre de cadascuna de les empreses. Però el que no podem fer és renunciar al creixement econòmic, a la creació de llocs de treball.
12 anys d'espera i avui els pressupostos de la Generalitat d'aquest any en punt mort. I a Salou i Vila seca expectants de com evoluciona el projecte.
Saludo ara el senyor Pere Granados, que és l'alcalde de Salou. Senyor Granados, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra del tema Hard Rock, que és un culebrot, com diria jo, porta molts anys sobre la taula, s'acabarà fent, no s'acabarà fent. L'alcalde de Salou, com ho veu a dia d'avui, tal i com estan les coses? Com deia, és un projecte que porta molts anys sobre la taula, però que, en fi, no hi ha manera de desencallar-lo. Hem arribat a la recta final o no, senyor Granados?
Jo espero que definitivament sí que sí, perquè ja portem molts anys, més d'una dècada, jugant amb una inversió que és molt important per Salou, per Costa Daurada i, en definitiva, també pel territori i Catalunya, generador de molts llocs de treball, que també és una desestacionalització de la temporada turística i, per tant, té un element social, un component social molt important, i és que és la sostenibilitat social des de l'aspecte laboral, treballat durant tot l'any, no només en temporada. És una reactivació a la nostra economia, ens posiciona amb un nou producte turístic importantíssim, i aquí, doncs, bueno, políticament, jo crec que malentès políticament, per una qüestió simplement electoralista, doncs juguen amb una inversió d'aquesta magnitud. Això demostra també la falta de responsabilitat per part de la classe política de Catalunya en aquests moments, que no és capaç de donar llum verda a una inversió d'aquest calibre.
Parlava vostè d'aspectes polítics, econòmics, anem a pams. Tema polític. El govern que tenim a Catalunya és un govern d'esquerra, en minoria, necessita molts suports, té a sobre ara mateix l'amenaça dels comuns de que no li den el vistiplau als pressupostos si no s'aparca, si no es bloqueja el tema del Hard Rock. Creu vostè que Esquerra es mantindrà ferm o acabarà cedint?
A veure, jo espero que al final Esquerra Republicana, ja que té un compromís amb el Partit Socialista, doncs al final compleixi, perquè ha de complir l'acord de pressupostos del 2023, que justament el Hard Rock era una de les condicions. I ara aquest any, del 2024, doncs hi ha un nou acord, que per tant han de complir. Insisteixo, és que és molt lamentable que un projecte com aquest sigui una moneda de canvi per aprovar uns pressupostos, que se suposa que aquests pressupostos el que han de fer és millorar el nostre país, millorar la qualitat de vida de les persones, i per un una cosa, que els comuns diuen, escolta'm, això no ens agrada, però escolta'm, tomben tot un pressupost. És que denota la irresponsabilitat i la mediocritat política que tenim a Catalunya. És que és molt greu.
Però això, senyor Granados, sap per què passa? Perquè aquí a Catalunya portem 9 anys en què els pressupostos s'han d'aprovar amb el vistiplau dels comuns i de la CUP. Clar, quan estàs en mans d'aquests dos, perilla l'economia, perilla les inversions, perilla les propostes de futur, no?
Efectivament, és que el drama de Catalunya és justament és aquest, que no hi ha capacitat, doncs, per diferenciar el que seria una qüestió purament política del que és el progrés del país a través de les inversions. És que, ho he dit anteriorment, no hi ha possibilitat de crear llocs de treball, no hi ha possibilitat de crear riquesa si no hi ha inversió. Són els que creen la riquesa. Que al final això s'ha de distribuir a través del sistema tributari per tal de que arribi el màxim possible al màxim de persones, no? Però el que hem de fer és deixar que hi hagi inversió i que es creï moltíssima riquesa. Ja farem el repartiment a través del sistema tributari i farem una ciutat cada vegada més justa, més social, etc. Però deixem que creixi l'economia, aquesta economia generi molta riquesa, si no, no tindrem res a repartir.
Són partits que aposten, la senyora alcalde, pel decreixement, que ja aquí a Barcelona l'hem patit amb la senyora Colau. Aviam, parlem de les xifres i de l'impacte que suposaria Hard Rock per Catalunya i sobretot per Salou i totes les comarques de Tarragona. Quin impacte econòmic calculen i quants llocs de feina es podien aconseguir amb aquest projecte?
Bé, parlant de xifres concretes, jo parlaria més que de xifres concretes, parlaria del significat del que suposa això. Doncs, miri, en un principi la inversió que es preveu en una primera fase són dos hotels, un de 400 i pico i un altre de 500 i pico habitacions, dos equipaments, un per fer activitats indoor i un altre per fer-les outdoor, és a dir, a fora, a l'aire lliure, per una capacitat de més de 10.000 persones. Això significa que nosaltres aquí fem una aposta molt important pel turisme maig, gran, perquè PortAventura avui ja té un palau de congressos, no?, de 6.000 persones. Aquestos pràcticament serien el doble. Imagines vostès el que seria fer aquí un gran congrés, unes grans jornades on hi pugui haver 10 o 12.000 persones. No? I a banda d'això, evidentment també hi ha tota una sèrie de botigues outlet, que en aquest cas és l'empresa Value Retail, que iniciaria aquest projecte amb un centenar de botigues, i això posicionaria Salou Costa Daurada com una destinació de shopping també. Això són molts llocs de treball, molts, directes, però també indirectes. I la inversió és molt gran. Ara no recordo ben bé exactament quina és la xifra, però és una xifra molt important. Però jo insisteixo que és una primera fase. I el més important per a nosaltres, que és que venen a treballar durant 365 dies a l'any, i això és, per a mi, pràcticament el més important. Ens ajuda a la desestacionalització. Nosaltres volem que els saluencs i les saluenques, la gent que es dedica al turisme a Salou i a Costa Daurada, no només treballin de forma temporal, volem que treballin durant tot l'any. Això és el que he insistit en la sostenibilitat social.
Alcalde, tot i els entrebancs que ha trobat i troba el projecte, els inversors continuen apostant per Salou?
Sí, en principi sí, perquè, clar, les característiques que té el nostre municipi i el nostre entorn fa que estem en un lloc absolutament privilegiat. Estem molt a prop de França, tenim molt bones comunicacions, Barcelona també està al nostre costat. Bé, som un municipi que aposta per la inversió, com esteu sentint. Nosaltres volem que hi hagi molta inversió a casa nostra, molts llocs de treball i que hi hagi moltíssima riquesa. Allà la repartirem, per primerament el que hem de fer és que es feia.
Que vingui l'inversió.
Jo crec que això també fa per si tinguin aquesta seguretat. Malauradament tenim un govern de la Generalitat de Catalunya que no té aquesta visió de país, com nosaltres la tenim, que és el progrés del nostre territori, i amb això, bueno, doncs amb això hem d'estar, però és, insisteixo, una llàstima que Catalunya es vegi amb aquest retrocés tan important que hem viscut durant tota aquesta dècada.
Alcalde, no tenim... No tenim...
Catalunya i els catalans.
Doncs molt bé, senyor Pere Granados, no tenim més temps. Gràcies per atendre'ns, bona tarda, i esperem que tot el projecte del Hard Rock doncs acabi bé per Salou, per Tarragona i per Catalunya. Bona tarda, adéu-siau. Doncs hem viatjat fins a les comarques de Tarragona per conèixer tot el que envolta el projecte del Hard Rock, amb tota la polèmica que hi ha sempre amb aquesta iniciativa que embaca el projecte lúdic i d'oci, i ara que s'ha embolicat encara més amb el tema dels pressupostos del govern de la Generalitat. T'explico ara que 8 de cada 10 casos d'agressions sexuals a la infància a Catalunya, la víctima és una nena o un adolescent. Això ho diu una investigació de l'organització Save the Children. I atenció, perquè l'estudi assenyala que a Catalunya des del 2017 fins al 2020 hi ha hagut 318 agressions sexuals comeses per més d'un agressor, és a dir, per manades. Quines altres dades recull aquest informe, Mara Rodríguez?
Doncs, efectivament, Carlos, Catalunya és el segon territori amb més denúncies per delictes sexuals que tenen com a víctimes menors d'edat, on la majoria són nenes o adolescents. La directora d'Incidència Política i Social de Save the Children, Catalina Paratzó, lamenta que cada cop hi ha més casos.
Sí que podemos afirmar es que se trata de un aumento de las denuncias, porque hay mucha más sensibilización e información respecto a este tipo de violencia, y podría ocurrir que no estemos hablando solo de casos nuevos, sino que hubiese casos que antes permanecían ocultos.
Pel que fa als delictes sexuals comesos a l'entorn digital, en el 84% dels casos les víctimes són menors d'edat, i d'entre elles el 74% són noies. Pel que fa als agressors, en el 97% dels casos és un home i un 15,6% dels condemnats són menors d'edat. Segons Paratzó, la pornografia i els estereotips masculins han perjudicat molt.
Hablamos de un contexto en el que nos encontramos con la hipersexualización, la cosificación de las chicas, la obligación para los chicos de vivir la sexualidad como los demandantes y la pornografía como instructora. Al final, la construcción de la sexualidad está marcada por la desigualdad y afecta tanto a las chicas como a los chicos, aunque de manera diferente.
Save the Children ha analitzat també les agressions sexuals grupals, les quals han augmentat en els darrers 5 anys en més d'un 64% i representen el 4,2% del total de delictes denunciats per violència sexual.
Anem a Badalona. Hi ha un nou bloc desallotjat per esquerdes. Es tracta d'un edifici de 20 habitatges al número 118 del carrer Ausias Marc, amb 4 famílies damnificades. Es tracta del bloc adjacent al que es va actuar la setmana passada. El desallotjament, explica l'alcalde García García Albiol s'ha ordenat després d'una inspecció tècnica. Què més ha explicat l'alcalde de Badalona, Roc Solà? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Com has dit, s'ha hagut de desallotjar un altre edifici a Badalona després d'una inspecció tècnica. El curiós d'aquest cas és que no s'ha detectat només en un pis, sinó que s'han detectat esquerdes en tot l'edifici i per això han optat per desallotjar-lo al complet. L'alcalde ha qualificat aquestes esquerdes de molt greus.
Doncs té unes esquerdes que són importants, unes esquerdes que segurament són les més preocupants de les que fins al moment s'han pogut revisar. Són esquerdes creuades en el sostre, vol dir doncs, que es creuen i per tant doncs, hi ha un risc imminent, un risc important de que en algun moment pogués cedir, pogués caure als sostres.
Ha afirmat també que s'ha donat ajut a totes les famílies que així ho han demanat i se'ls ha proporcionat un suport habitacional amb caràcter d'urgència. Xavier García Albiol ha avançat el procés que es durà a terme amb aquest edifici en els propers dies.
I a partir d'aquí doncs, es començarà a prendre les mesures en els propers dies per reforçar l'estructura i garantir doncs, que no cau. Com s'està fent a altres blocs, però sí que és cert que en aquest cas s'ha de reforçar d'una manera doncs, més intensa per garantir la seguretat de les persones quan tornin al seu habitatge.
A Badalona s'estan duent a terme unes revisions als blocs de pisos de la zona per evitar més despreniments, que, segons l'alcalde Xavier García Albiol, podem esperar que hagin acabat per al pròxim dia 15 de març.
Gràcies, Roc. Fem una aturada, un minut i mig, publicitat, i després la Mar Puerto ens porta al cinema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra un 50% en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% de descuento adicional en cupón canjeable en los colchones y arcones Flex y Picolín de nuestro folleto. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, Marc, parla'ns ara del balanç que els organitzadors han fet de l'Animac, aquesta mostra internacional de cinema d'animació.
Sí, de fet, el certamen ha fet ple a totes les conferències durant els 4 dies que ha durat i la directora Carolina López n'ha destacat especialment la seva qualitat amb tota una sèrie de projeccions, tallers i activitats.
Han estat 4 dies plens d'activitats, a més per tot tipus de públic, des del públic familiar, sobretot, als caps de setmana. També hem tingut tot un públic dintre i fora de la ciutat, jove, un públic adolescent que ha vingut a veure aquestes pel·lícules, sobretot d'anime, que hem programat, i també un públic professionals i joves professionals i futurs professionals, amb estudiants d'animació d'arreu. Vull dir, hem tingut la presència de 20 escoles, universitats, amb més de 700 estudiants d'art i animació, o de disseny, o fins i tot de videojocs.
A més, l'edició d'enguany ha estat dedicada a la diversitat i ha trencat barreres per fer el certamen més accessible a tot el públic amb la introducció del llenguatge de signes i la programació de sessions especials per persones amb trastorn de l'espectre autista, entre d'altres.
hem adreçat la diversitat, per una banda, des de la pròpia programació de pel·lícules, amb aquestes sessions també doncs, d'animac tranqui per persones neurodivergents. També ho hem adreçat a través de xerrades. És molt important no només mostrar les pel·lícules, sinó també parlar, no?, de com arribem, no?, de com arribem a aquesta diversitat. Per això han vingut l'associació, representants de l'associació MIA, que és Mujeres en la Indústria de l'Animació, que ens van parlar de dades, o fins i tot també com la tecnologia ens pot ajudar a fer els continguts d'animació i de videojocs més assequibles. I la tercera és fer accessible a un públic més gran de l'habitual els nostres continguts.
Així, per tant, és com s'ha posat fi a l'edició més diversa i accessible, amb rècord d'espectadors com a reflex del bon moment que viu l'animació en general i amb l'especial entrega del Premi Trajectòria a la il·lustradora Roser Capdevila, creadora de Les Tres Bessones.
Gràcies, Mar. A Barcelona, a la ciutat de Barcelona, el popular Daniel Cirera demana a l'alcalde Jaume Collboni que retiri les subvencions a l'Aliança per la Pobresa, una entitat que aquesta tarda organitza un curset accelerat, atenció, per ensenyar a ocupes com punxar els comptadors de l'aigua i també els de la llum. Pablo Sánchez.
Des del PP esperen que l'alcalde de Barcelona trenqui qualsevol vinculació amb aquesta entitat que promou aquest tipus de delictes i que està finançada amb els diners dels ciutadans. Dani Cirera, president del Partit Popular de Barcelona, explica que la ciutat comtal s'ha convertit en el paradís de l'ocupació i que no només es tracta d'una qüestió econòmica, no és només que els ocupes puguin robar aigua i llum pagada per un ciutadà, sinó que també és una qüestió de seguretat.
És que aquest tipus d'actuacions poden posar en perill inclús la seguretat de la finca en la que se produzca ese enganche a la corriente, ¿no?
El que defen el Partit Popular és una reforma a la llei perquè els ocupes no estiguin més de 24 hores ocupant la llar i que siguin detinguts i posats a disposició judicial. Cirera també ha destacat la poca intervenció per part de la policia quan hi ha un problema greu amb ocupes.
L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat permitieron que los ocupes del Cubo de la Ruina actuaran de manera violenta, dispararan balines contra vecinos i en ningú cas actuaran ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos d'Esquadra.
Des del Partit Popular estan treballant per saber la xifra exacta que s'ha destinat per finançar aquest tipus de campanyes i si encara es continuen subvencionant, com ho feia l'anterior govern.
I avui estem parlant d'un nou fàrmac aprovat per la Seguretat Social que ja es pot trobar a les farmàcies i que frena la progressió de la malaltia renal crònica, a més de reduir costos en el sistema sanitari. Et parlo d'una malaltia silenciosa i desconeguda per la gran majoria de la població i que afecta a un de cada set adults. Això significa que aproximadament el 15% de la població desenvoluparà aquesta patologia que consisteix en una disminució de la funció renal. De fet, Espanya és la segona causa de mort que més va créixer a la dècada 2006-2016. Del que significa aquest medicament i de com es viu amb la malaltia renal crònica, n'hem parlat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el Francisco. Aquí ha escoltat la Paula Alfonso.
El Francisco Rueda va ser diagnosticat d'una malaltia renal crònica amb 39 anys. Ens explica que se li va diagnosticar pel fet de que tenia la tensió molt alta. Ell ens diu que durant 10 anys s'ha sotmès a una màquina de diàlisi i ens explica que de quan ja anava.
Iba 3 dies a la setmana i estava 3 hores i media. Estava 3 hores. Sí. Incluso yo intenté no bajar el ritmo. Bueno, acababa de tener una cría y, claro, pues intenté no bajar el ritmo, no quedarme en casa ni nada. E incluso, pues viajábamos y íbamos a sitios y, bueno, pues tenías que buscarte un sitio para hacer la diálisis en ese sitio que ibas, claro, pero te limitaba.
Diu que gràcies a la seva germana que li va donar el seu ronyó, la seva vida va canviar bé, ja que no ha tingut que dependre mai més d'una màquina i a dia d'avui fa exercici i manté una vida saludable.
Mi hermana se ofreció desde el primer momento, lo que pasa es que yo no quería porque, claro, evidentemente, quitar un órgano, bueno, que te preste un órgano una persona que está sana, como, pues, no sé, me era bastante violento quitarlo. Luego sí lo acepté porque pasé como 10 años en diálisis.
El Francisco ara està estudiant a la UOC Periodisme, algo que sempre li va agradar molt i es sent molt feliç de poder complir aquella espina que tenia clavada amb el periodisme. A dia d'avui es sent feliç perquè ha tornat a néixer, aprecia més el sentit de la vida i valora cada dia el temps que passa.
Avui ens estem fent ressò d'una bona notícia, un nou tractament que els pacients amb malaltia renal crònica funciona molt bé perquè ha demostrat que redueix el risc de progressió d'aquesta patologia. Volem conèixer la importància d'aquest fàrmac i ho parlem amb la senyora Flora López, que és responsable de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, explique un poco a los oyentes qué supone la entrada, digamos, en juego de este nuevo tratamiento, que es un avance importantísimo, creo yo.
Bueno, pues la verdad es que sí, para los pacientes que tenemos con enfermedad renal crónica, el que se haya hecho la indicación en Jardiance, que es la empaglifosina, para este tipo de pacientes es un progreso muy importante, porque realmente, tal como ha dicho, reduce mucho, un 28% la enfermedad renal crónica o la mortalidad cardiovascular, independientemente de que sean pacientes diabéticos o no, o sea, para cualquier paciente que tiene enfermedad renal crónica, cosa que hasta ahora teníamos pocas herramientas, claro, para este tipo de pacientes.
¿Qué tipos de pacientes con esta enfermedad renal se pueden beneficiar del fármaco, que creo que ya está disponible, verdad?
Sí, entró la autorización, está comercializado ya con... y la autorización para esa indicación desde el día 28 de febrero. ¿Qué pacientes? Pues todos aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, que son aquellos pacientes que tienen una caída del filtrado glomerular por debajo de 60 o que tienen una pérdida de albuminuria en la orina. O sea, puede ser una de las dos cosas o las dos cosas.
¿Qué franja de edad comprende eso, doctora?
Bueno, en principio puede ser cualquier grupo de edad. Es verdad que cuando hablamos de pacientes con enfermedad renal crónica, estamos hablando de una enfermedad que es muy prevalente, o sea, es una enfermedad bastante frecuente, y en población general esa frecuencia es de alrededor del 15%, pero hay algunos grupos de edad con un mayor riesgo de tener esta patología. Grupos de patologías, sí, ¿no? Son las personas con diabetes, hipertensos, mayores de 65 años tienen mucha más carga de esta enfermedad, o aquellas personas que ya tienen previamente una enfermedad cardiovascular.
Es una patología grave, doctora, porque creo que no presenta síntomas evidentes esto de la enfermedad renal crónica, ¿verdad?
Sí. La enfermedad renal crónica es una enfermedad bastante silenciosa, que de ahí la importancia del diagnóstico precoz, y es una enfermedad que tiene una repercusión muy importante en el paciente. Pero el problema, ¿por qué tiene esta importancia tan alta? Sí. ¿No? Porque las personas que sufren enfermedad renal crónica, un 10% de ellos, que a veces pensamos, sobre todo siempre pensamos en aquellos pacientes que van a acabar haciendo diálisis, pero solo los pacientes que acaban en diálisis o enfermedad renal terminal, que precisen un trasplante, solo es el 10%. Pero en cambio, esta enfermedad se asocia mucho más a enfermedad cardiovascular y a una alta mortalidad. Y desde luego empeora mucho la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Aparte, desde luego, de gastar muchos recursos para el sistema sanitario.
Claro. Usted hablaba de la prevención, que es muy importante la prevención. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad desde la atención primaria, que es el sector que usted tiene más controlado, más dominado, doctora?
Las pruebas son una determinación de sangre en la que nos van a hacer la determinación de creatinina, en una analítica de rutina está incluido prácticamente siempre la creatinina, con lo cual vamos a calcular el filtrado glomerular o cómo ese riñón tiene capacidad de filtrar. Y por otro lado, una determinación en orina que lo que nos mide es la albuminuria, o sea, la pérdida de albúmina que se produce en la orina, si es que existe esa pérdida de albúmina.
¿Qué personas tendrían que hacerse estas pruebas que usted nos comentaba, doctora?
Claro, el screening probablemente no es rentable para toda la población general, con lo cual ya hemos dicho que hay unas patologías con mayor riesgo de tenerlo. Si la población general era un 15%, sabemos que la persona con diabetes, el riñón lo tiene alterado, tiene una enfermedad renal crónica en un 40%. También sabemos que la hipertensión lo tiene alterado un 22%. Las personas mayores de 65 años, o sea, a medida que una persona se hace mayor, va perdiendo función renal. Eso para todo el mundo, ¿no? Pero hay un grupo, sobre todo mayores de 65 años, en que esta caída es más importante, ¿no? O aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, porque sabemos que el riñón y el corazón están muy relacionados entre sí. Y cuando una patología, o sea, un órgano se altera, va detrás el otro, ya sea uno previamente o el otro.
Bueno, este fármaco nuevo, supongo, ya para finalizar, doctora, que mejorará la calidad de vida de estos enfermos, ¿verdad?
Claro. En el momento, ese tipo de fármaco lo que nos hace es que de alguna manera nos retrasa la evolución, claro. Incluso a veces, cuando una vez que ya tenemos estos pacientes con la creatinina y la albúmina, hay unas escalas que nos dicen unos estadios donde podemos colocar al paciente. Y estos fármacos lo que nos hacen es detener esta progresión de la enfermedad renal, incluso pueden subir escalones hacia mejorar su estadiaje de la enfermedad renal. Claro. Con lo cual realmente es un progreso muy importante, claro, para los pacientes con enfermedad renal crónica.
Le agradecemos mucho que sea portadora de estas buenas noticias la doctora Flora López, responsable de Medicina Familiar y Comunitaria, en referencia a este nuevo tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica, este nuevo fármaco que reduce el riesgo de que vaya adelante esta patología y también retarda el problema grave de la diálisis entre 3 y 13 años. Doctora, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
4 minutets i les 3 en punt de la tarda, i a les 3 i arribarà el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, avui Champions també, eh?
Sí, ahir es van classificar pels quarts de final el PSG, va eliminar la Real Societat, el Bayern de Múnich també va eliminar el Lazio, i avui tenim Real Madrid-Leipzig amb 0-1 pel Madrid de l'anada i City-Copenhague amb 1-3 pel City del partit d'anada. Al Madrid són notícia també Ancelotti, Fiscalia li demana 4 anys i 9 mesos de presó per 2 delictes fiscals, i Bellingham li han caigut 2 partits de sanció per la protesta de Mestalla. Al Barça, Albert Luque, el director esportiu de la Federació Espanyola, ha visitat aquest matí a Pedri. Alexia Putellas és novetat en la llista de convocats per l'Atlètic Club Barça, semifinals de Copa de la Reina de demà a Sant Mamés. I en bàsquet, bona notícia, la penya està classificada ja pels quarts de final de l'Eurocup. Va guanyar ahir a la pista de l'Ulma, Alemanya, per 79 a 88.
Molt bé, tot això d'aquí res. 7 minutets d'Esports Cope, i més tard, a les 7 en punt de la tarda, arribarà la Montse Rodríguez. Montserrat, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Tot a punt per la linterna, sí, no?
Super a punt.
Molt bé. Tu vas a Tarragona també al Hard Rock avui o no?
Doncs mira, anirem al Hard Rock,
sí?
Perquè...
Bueno, ja quan saps... estigui fet, eh?
Exacte. El futur és incert, eh? És una aposta de màxim risc a Tarragona.
Esperem que surti bé, com necessita Tarragona i Catalunya, bona inversió.
Però ja saps, eh? Que com a tot hi ha pros i contres, hi ha gent a favor i gent que no. Avui en parlarem amb els que estan en contra, que és la plataforma Aturem el Hard Rock. Parlarem amb el membre d'aquesta plataforma, que es diu Eloi Redon.
Molt bé, molt bé, molt bé. I també la qüestió de la diàlisis i la, sí, malaltia renal crònica, que afecta moltíssima gent. Tu amb qui ho abordaràs, aquesta qüestió?
Doncs mira, com bé sabeu, Sanitat ha aprovat un tractament per la malaltia renal crònica que ha demostrat reduir, atenció, el risc de progressió de la malaltia i retarda la diàlisi fins a 13 anys. Ja ens ho explicarà la Pepa Soler, nefròloga, i també vicepresidenta de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Nefrologia.
Tot això a partir de les 7 en punt de la tarda, com sempre, a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Bon programa, Montse.
Gràcies, Carles.
També bon programa el que està preparant i està elaborant la Pilar García Muñiz, que et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.